Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Un cop més, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana ha estat tot un èxit gràcies al suport i la motivació que ens inculqueu tots vosaltres. I també, sobretot, gràcies a l'inestimable suport de les institucions i empreses que ho feu possible. Gràcies a Celler de Sant Gervasi, Marsans Maluquer, Format Digital, INECA, Project System Control, Carpel, Capravo, Comèdia, Escola Cristiana de Catalunya i Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entre d'altres. La nit dels nostres mitjans és també la vostra. Moltes gràcies. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'hem gaudit poc o molt poc al Palau Blaugrana. Va arribar la temporada 2012-2013 procedent del Zagreb. El 30 d'octubre del 2012 debutava oficialment amb el primer equip en un partit d'Eurolliga davant del Besiktas. Jugava 7 minuts a la Lliga Endesa. Ho va fer el 7 d'abril de 2013 a la pista del Blusens Montbus. La temporada passada, la 2014-2015, havia dit la 2013-2014, ja va fer el salt al primer equip, participant en 20 partits, amb una mitjana de 12 minuts per partit, 5,4 punts, 2,4 rebots, una assistència per 6 de valoració. Aquesta temporada participa en 32 partits, amb una mitjana de 15 minuts per partit, 4,6 punts, 1,9 rebots, una assistència per 3,9 de valoració. Aquests són els números de Mario Hezonja, jugador croat que la propera temporada vestirà la samarreta dels Orlando Magic de la NBA, que aquesta matinada l'han escollit en el lloc número 5 del draft americà. De fet, aquesta, ara l'escoltarem, ha estat la reacció de l'afició, de la seva nova afició, a l'assabentar-se de la seva elecció. Doncs els aficionats dels Orlando Magic estan d'allò més entusiasmats amb l'arribada de Mario Hezonja, un altre crack del bàsquet que podrem dir que va passar per aquí sense haver gaudit d'ell. Això és Bàsquet al Dia, amb el Jordi Carretero, el control Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, monstruos. Una salutació cordial.
9:03, comencem.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs el noi de Dubrovnik, de 20 anys, 2-0-2 d'alçada, que espera tancar el seu traspàs als Orlando Magic el més aviat possible. De fet, Rob Hennigan, general manager de la franquícia NBA, diu, afirma que espera que tot es solucioni la propera setmana. I és que Hezonja, el seu representant, vaja, està negociant amb el Barça la seva sortida. Li queden encara 4 anys de contracte i per creuar l'Atlàntic haurà de fer front a una clàusula de sortida d'uns 2 milions d'euros. El representant del jugador espera arribar a un acord amb el club per rebaixar aquesta quantitat a canvi que el Barça es reservi un dret de tanteig preferencial en el cas que en el futur Eson ja decidís tornar al bàsquet europeu. Ho explica Xus Pérez a la web de Mundo Deportivo. El que sí té assegurat Eson ja són 2 anys de contracte amb Orlando Magic més un tercer opcional a raó d'uns 3 milions d'euros per temporada. Un Gessonya que avui divendres ha passat pel Palau per acomiadar-se de la seva gent. En principi, demà hi ha prevista una roda de premsa a la 1 de la tarda al Palau perquè el propi jugador s'acomiadi dels aficionats, vaja, públicament. I a la NBA ja ha declarat que té moltes ganes de començar la propera temporada. Per cert, un altre blaugrana, Marcus Ericsson, ha estat escollit en el número 50 per Atlanta Hawks. Els 4 primers del draft, Karl Anthony Towns per Timberwolves, D'Angelo Russell pels Lakers, Jaquelin Okafor pels Sixers o Porzingis, ex-Sevilla, dels New York Knicks. Altres jugadors, ACB, Hernán Gómez, en el lloc 35, Dani Díez, en el 54, i Radicevic amb el 57. Es dona la curiositat que el Sevilla és el primer equip ACB amb 3 jugadors seleccionats en un mateix draft. I una altra de les notícies del dia és la decisió que ha pres el Fiat Joventut de renunciar a jugar a Europa, a renunciar a la Eurocup la propera temporada. Director esportiu de la penya, Jordi Martí, bona nit.
Bona nit.
Doncs finalment el Fiat Joventut no ho té clar, o almenys és la decisió que heu pres. Això, no? Renuncia a jugar a l'Eurocup la propera temporada.
Sí, la veritat que és una decisió una mica dolorosa, no? Però crec que és molt meditada i la situació del club actual doncs ens porta això, a intentar fer les coses bé, a ser amb coherència, a pensar que podria ser una despesa molt important i que això perjudicaria el pressupost esportiu de la plantilla i, per tant, creiem que el més coherent en aquest moment, doncs, per molt que ens pesi, doncs renunciar i pensar en poder competir al màxim nivell amb les nostres possibilitats en l'ACB.
Però també que us pugui anar en contra el fet d'haver renunciat a competir a l'Eurocup, que us pugui sancionar, doncs, prohibint, no?, anar a Europa l'any que potser sí us classifiqueu i sí decidiu fer la passa endavant?
Bé, i nosaltres hem, i com he dit abans, no?, hem fet tots els esforços per intentar trobar una solució per poder competir, i al no trobar-ho hem sigut molt clars i sabent-nos molt de greu, però hem exposat a l'Eurolliga, no?, el fet de quina és la nostra situació. Hem sigut molt transparents i els hem transmès doncs quina dificultat volia dir competir, i tal com estan les coses, doncs crec que també la Eurolliga ha d'entendre, doncs, que els clubs també atreveixen moments complicats i que també, doncs, esperem si més endavant les coses van bé i ens podem classificar, doncs que també ho valorin com els hi hem transmès perquè tinguem l'opció i la porta oberta.
I l'Eurolliga ha entès els vostres arguments?
Sí, jo penso que sí. Jo crec que després tindran el seu protocol, el que sigui, no? Però penso que d'entrada, doncs no som l'únic equip, la veritat, que hem renunciat. Ara mateix no sé per aquesta temporada quants equips renunciaran, no? Però la veritat és que és una competició a l'Eurocup que l'únic que tens és una despesa, no et genera cap benefici. Llavors, és únicament, pots tenir un premi molt gran, guanyar-la i anar a Eurolliga l'any següent, però que és un premi molt complicat d'arribar-hi. Per tant, bueno, jo crec que està tot ben explicat, jo crec que ells, igual protocolàriament, han de fer el que hagin de fer, però jo crec que han entès els arguments que els hi hem que els hi hem exposat. Mm.
Jordi, sabem de la il·lusió, no?, que li feia als integrants de la primera plantilla el fet de poder competir a Europa. El no poder-ho fer realitat pot arribar a ser un hàndicap a l'hora de tancar certes renovacions?
No ho sé, ho veurem més endavant quan comencem a anar amb tot el projecte i anem acabant de xerrar amb jugadors. El que sí que penso que per un jugador, com a qualsevol treballador, el que sí que li agrada és arribar a final de mes i poder cobrar. I el que sí que en el joventut els últims anys han estat fent tots els jugadors, els dos últims anys, és estar al dia al corrent de pagament, i aquest és el nostre objectiu, tenir clar de no estirar més el braç que la màniga, i això ens porta a prendre aquesta decisió amb el que els jugadors que van amb aquest projecte, que se'ls explica el dia a dia i que se'ls explicarà tot això el més transparent possible, entendran que pel dia a dia que tots els treballadors del club, jugadors, estiguin al corrent de pagament i que no fem cap bogeria, passa per prendre aquesta decisió. Sí. Si algú té més ambició a nivell de competició, doncs ho entendrem, i si algú pot trobar una opció de poder competir, doncs ho entendrem, però en aquest moment hem de tenir molt clara la línia que portem, no? I sobretot l'objectiu nostre ha de ser poder competir a Europa, però poder competir sense que això ens hipotequi amb res.
Doncs n'estarem molt pendents aquí al Bàsquet Alia. Jordi Martí, director esportiu del FIAT Joventut, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, que el FIAT Joventut espera tancar la propera setmana la renovació de Salva Maldonado. Després esperen que arribi també la de Sitafa Sabaner, entre d'altres. 9 i 12 minuts, canviem. Deixem la penya al FIAT Joventut. Parlem del Barça.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs mentre el Barça de bàsquet segueix reflexionant sobre el que ha succeït aquesta temporada, la vegada que planifica la propera, Joan Creus, que acaba el contracte aquest 30 de juny, ha renovat un mes més per poder fer feina pensant en el proper curs, el 2015-2016. Doncs mentrestant segueix la cursa dels precandidats a la presidència del Barça. Ahir era Jordi Ferrer, el candidat de Som Gent Normal, qui atenia la trucada del Bàsquet al Dia. Ell aposta per Joan Plaza d'entrenador i considera que el tàndem Pasqual Creus ha tancat una etapa. Doncs avui el Bàsquet al Dia parla un altre dels precandidats.
Senyor Agustí Benedito, bona nit.
Bona nit.
Primer, gràcies per atendre'ns al Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres.
Hem de parlar de bàsquet. Primer, doncs, s'ha acabat la temporada CB, la Lliga Endesa, de la pitjor manera possible, no?, pels interessos del Barça.
Bueno, de la pitjor possible tampoc, o sigui, podríem no haver arribat a la final, eh? Però sempre es fa...
Sí, però el que se li demanen són títols, no?, a la secció.
I a més, contra els blancs, que això, ostres, això realment es fa molt dur, es fa molt difícil, va ser un mal dia, no?, l'altre dimecres, i es fa molt, molt, molt difícil veure com els blancs celebren el títol, no?, el Palau, a més. Ja fa mal veure els que ho celebrin on sigui. I sí, esclar, es fa difícil, són dies fotuts, però bueno, escolta, hem de mirar de recuperar-nos i mirar de fer prendre les decisions que calguin per tornar a recuperar el lideratge.
És una temporada decepcionant, pot una mica de grapa, no?, a la secció, gent de la casa que s'impliqui, que surti gent del bàsquet base, que costa que arribin al primer equip. No?
Això segur, és una altra cosa. Una cosa és que tingui jugadors permanents i referències per tota l'afició i tios que... Però és que, a més, és ideal si pots tenir, jo ho deia aquest dematí, aquesta roda de premsa, jo crec que hauríem de tenir com a objectiu que 3-4 jugadors de la primera plantilla haurien de venir de baix. I, clar, però per això també has de fer molta feina a baix, perquè no et surten... Per tant, sí, entre que mirarem d'incorporar-hi gent que vingui de baix i després intentar permanència, tius que verdaderament connectin amb el Palau, no? I que tinguin una mica de presència, jo crec que és una mica potser l'èxit del Madrid, això.
Li volia preguntar per dos figures capdals de la secció, com són Xavi Pascual i Joan Creus. No sé si creu que tots dos han tancat una època, un cicle a la secció, o no. Si confien en ells de cara a la propera temporada. Pascual acaba de signar no fa massa, 2 anys més. Joan Creus acaba aquest 30 de juny, tot i que hi ha informacions que apunten que ha renovat un mes més per poder seguir fent feina per la secció.
Sí. Nosaltres, òbviament, que estem considerant alternatives, però gairebé estic amb l'obligació de fer-ho, no? De tenir contactes amb gent, estar preparat per si s'hagués de prendre alguna decisió. Jo ho he dit avui, t'ho torno a dir, jo tinc molta necessitat de parlar amb el Xavi. Jo tinc bona relació amb el Xavi Pascual de fa anys, eh? I tinc necessitat de parlar-hi, però de parlar-hi en profunditat, que no ho he fet perquè em sembla que, a més, no tocava fer-ho. Però tan bon punt fos president, si així ho volen els socis del Barça, tinc molt interès de parlar amb ell, també amb el Joan Creus, eh? Però de parlar-hi en profunditat i analitzar les coses tal com les veiem nosaltres. Nosaltres designarem un president de secció, designarem un secretari tècnic i tot aquest equip és el que hem de parlar i veure fins quin punt compartim el diagnòstic, compartim les solucions, i si veiem que tot entra en harmonia i podem fer-ho amb ell, ho farem amb ell. Si veiem que no, doncs ho farem amb alguna altra persona.
Futur, si és que hi ha nou entrenador, el futur, si és que hi ha nou secretari o director esportiu, com li agradaria, quin perfil li agradaria de nou entrenador, futur director esportiu?
Un home que entengués perfectament quina és la idea que tenim nosaltres de la secció, de quin és el paper del bàsquet en el Barça, que necessàriament apostés per les categories inferiors, que compartim que és important pel Barça que hi hagi 3-4 elements en el primer equip que vinguin de la Pedrera, que estigui disposat a fer espectacle, que coincideixi que la permanència en el temps i la implicació amb l'afició és molt important. En fi, una mica el que ens defineix com a club gairebé, no? Això és el que hauríem de compartir i que tinc, òbviament, molt de coneixement del bàsquet.
És difícil que la secció no tingui pèrdues, que no sigui deficitària?
Bueno, és molt difícil, sí que ho és, sí. Una altra cosa és aminorar les pèrdues. Una cosa és aminorar-les, eh? Perquè estem parlant de molts cèntims. I, de fet, avui ho hem dit, tenim algunes estratègies de màrqueting i de generació d'ingressos que jo crec que ens donaran bon resultat. D'aquí a eliminar-les, com a mínim amb aquest mandat, ho veig molt difícil.
I vull preguntar per l'Espai Barça, òbviament pel Palau, pel nou Palau, què li sembla el projecte que ha presentat la que era fins ara la junta directiva del club?
Bueno, primer, que projecte no han presentat cap. El que han dit és que es tenien 90 milions d'euros en un Palau. Ja està, això és el que han dit. Nosaltres ja ho hem dit, que ens comprometem a fer el Palau, això sí, perquè has de pensar que aquests fa 5 anys ja es van comprometre que farien un Palau, eh? I darrere de l'Espai Barça encara hem de fer el Palau, encara hem de començar. I el que trigarem... Nosaltres sí que farem el Palau, sí, sí, hem estat mirant, el pressupost no és el mateix, ells parlen de 90 milions, a nosaltres, jo, per la qualitat del Palau que estem buscant, que tampoc és una qualitat màxima, la referència de l'O2 de Berlín pot ser bona, a nosaltres ens diuen que per menys de 12.000 euros per seient no ho farem, això són 120 milions d'euros. Per tant, sí que l'ubicarem en el mateix lloc, que sembla que el fan ells, que és on està l'actual ministadi, i bueno, ja ens hi posarem de manera immediata, tan aviat com puguem, perquè això és urgent, tu. És que si no, al final, el Bartomeu, vull dir el Bartomeu, eh? El Jordi Bartomeu, ells encara ens fotrà la llicència A. I, per tant, és una exigència de l'Eurolliga i ens hem de posar de manera immediata. Ells ja van dir que ho farien, i no ho han fet. Nosaltres ho farem.
Però pel que diu, li sorprèn que tinguin aquest projecte de fer un nou Palau per 90 milions d'euros?
Sí, és clar. Bueno, no sé de quines qualitats parlem. És que, clar, això depèn de com tu miris, tu pots fer... El preu depèn del que vulguis fer. El nostre, el que tenim com a referència, segur que per menys de 100 milions el podem fer. De 120 milions el podem fer.
Costa, li faig una reflexió, costa un PIE actual Palau d'unes 7.000 places, 7.000 seients, sí. Un de 10.000, sí. Es veurà més buit, serien capaços de fer el que sigui necessari, el que calgués per omplir un pavelló de 10.000 persones?
Bueno, ja parles del bàsquet, i no parles de l'hoquei, o del futbol sala, o de l'handbol, tu. La decisió final de construir un palau, no només, però sobretot ve condicionada per l'exigència d'Eurolliga, eh? Diguem-ne que aquí hi ha poc espai. El que sí que podries fer és de més de 10.000, de 12.000, de 13.000, de 15.000, de 20.000. El nostre és un palau de 10-11 mil seients... Costarà. També és veritat que la pròpia construcció d'un nou palau ajudarà, perquè, és clar, el que és molt aficionat del bàsquet, vale, però el que hi va de tant en tant, el que fan a Madrid, tu, de Madrid han aconseguit que anar al seu pavelló sigui gairebé com un aconteixement social. És una cosa, i han aconseguit fer-ho. Llavors hi va gent que hi entén de bàsquet, sí, però també hi va molta gent que és com un event que tenen allà. També és veritat que el Palau actual no ajuda al nostre. El nivell de serveis, l'aspecte que fa, escolta, és que verdaderament quan entres al Palau aquell... Llavors, bueno, jo crec que amb tota la política de comunicació que hi haurà, amb els missatges que enviarem, amb la pròpia inversió que farem, el que representa d'aposta des del club, serem capaços de girar cap al barcelonisme i serem capaços de treure que gent que ara potser pues, no s'ho planteja ni que sigui per viure una experiència molt diferent puguin venir, esperem que sí.
Quina opinió té de la feina que fan les penyes oficials, no? Diguem-ne, del club, al Palau, les penyes d'animació, i no sé si s'han plantejat quina ubicació tindrien en un futur nou Palau o quina seria la seva tasca, no? En un futur Palau.
Les penyes importantíssimes, hòstia, els Dracs, en Culer, bueno, tots, Meritxell, són, hòstia, són tremendos, són boníssims, són la bomba, i que per molts anys. La ubicació, no, encara no, si encara estem ni en el procés de començar a dissenyar, però segur que han de tenir un paper preponderant, són gairebé l'ànima del Palau, aquesta gent, eh? No els puc imaginar si no hi fossin, eh? Com aniria allò, eh? Són molt importants.
Molt bé, dit que, senyor Benedito, moltes gràcies i molta sort, eh?
Gràcies, enhorabona per tot el que esteu fent davant des de Ràdio Estel. Sabeu que us segueixo i us admiro. I salut i abraçades a tots els culers.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs ens queden uns 9 minuts per tancar programa i setmana per arribar a 9:45 de la nit i ho volem fer escoltant a dos experts en la matèria, com són els periodistes Ferran Márquez. Hola, Ferran, bona nit. Epa, doncs s'ha tallat la comunicació. No sé qui dels dos. La primera... Tenim el Fernando Gordo, editor de Solo Bàsquet. Fernando?
Hola, què tal?
Hola, què tal? Bona nit. Doncs s'ha tallat el Ferran Márquez, a veure si el podem recuperar. Us volia... vaja, començo preguntant a tu pel tema draft. Mario Sonja, el veus triomfant a la NBA amb el Orlando Magic?
Esperem que sí, perquè la veritat que tots estem d'acord que és un jugador amb molt de talent i que té un futur molt prometedor i que té un potencial espectacular, més enllà de que no hem tingut l'oportunitat de gaudir-ho tant com ens hagués agradat aquí a Barcelona. Però en principi té tot per triomfar a la NBA i si no, no haguessin apostat al número 5, a pesar de no haver tingut una bona temporada al Barça.
La llàstima que tu deies, no? És un mes d'aquells que podrem dir va passar per aquí, però no l'hem gaudit.
Sí, a diferència d'altres jugadors, com va ser, per exemple, Pau Gasol, que s'hi va explotar al Barcelona i després va marxar, en aquest cas sí que doncs, les circumstàncies...
Et perdem. Fernando, ara que perdem el Fernando, ara recuperem el Ferran Márquez. Hola, Ferran.
Hola, què tal? Bona tarda.
A veure si podem recuperar o millorar, vaja, la comunicació amb el Fernando Gordo, que se'ns tallava. Coses del directe, què diria aquell. Ferran, parlàvem ara amb el Fernando del tema draft, tema NBA, Mario Sonja, sí. Se'n va, de fet, demà fa roda de premsa en principi, no està confirmat, però s'espera que faci roda de premsa al Palau a la 1 de la tarda per acomiadar-se de tothom. El veus triomfant a la NBA, Ferran?
Home, sí, jo el veig un jugador que té recorregut llarg, però que en la fase inicial li costarà. Li costarà perquè té molt talent ofensiu, té molt talent anotador, però té certes deficiències defensives que ha de corregir. I això li pesarà una miqueta a l'inici, sobretot. A l'inici li pesarà una mica. Després ja anirà rotllant i acabarà sent un jugador molt important a qualsevol equip on estigui, claríssimament.
I el que dèiem ara amb el Fernando, Ferran, llàstima que poc l'hem pogut gaudir aquí, no?
Bueno, molt trist per la situació aquesta, no? Molt trist per veure que és un jugador que tenia moltíssimes possibilitats de fer moltíssimes coses aquí al Barça i que entre tots se l'han anat carregant i l'han anat deixant en una cantonada per després recuperar-lo, tornar-lo a sentar, tornar-lo a recuperar, tornar-lo a sentar d'aquesta manera. Crec que no es creen jugadors d'aquesta manera. Crec que el que s'ha de fer és paulatinament anar-li donant protagonisme fins que arribi un moment en el qual tingui el protagonisme que es mereix, no? Però paulatinament, a mesura que ell vagi guanyant-se les responsabilitats, no? O sigui, si un jugador té la facilitat anotadora que té aquest nano, el que has de fer és exigir-li defensivament perquè ell pugui aportar en atac. Per tant, el que has de fer és anar-li donant poquet a poquet el que ell es vagi guanyant. I a mesura que ell s'ho vagi guanyant, anar-li donant més, anar-li donant més, anar-li donant més fins que el jugador arribi a tenir el protagonista que s'hagués merescut tenir el Barça. Però, tristament, ja ha marxat i ja s'ha acabat.
Fernando, per tots dos, ja esteu els dos en línia. Creieu que s'ha cansat, s'ha enfartat de tot el que li ha tocat viure a Can Barça?
Quants anys té el Mario Sánchez?
20.
O sigui, va 2 anys abans de la seva edat de draft, o un any abans?
Sí, exacte.
O sigui, no era el seu any de draft, no, aquest?
Sí, sí.
No, encara tenia un any més per poder-se presentar.
Clar, aquí és on vaig. O sigui, el jugador no sé si s'ha fartat, però el jugador ha pres la decisió de presentar-se al draft aquest any, quan probablement, si hagués tingut més minuts, hagués tingut més responsabilitat dintre de l'equip, probablement encara estaria aquí, no? Probablement, no ho sé segur, això és una apreciació meva externa. També ho podia pensar a Pau Gasol, i Pau Gasol va marxar i va anar. Però, bueno, són jugadors diferents, etapes diferents, situacions diferents. El Pau Gasol va triomfar al Barça, va triomfar absolutament, va quedar campió de la Lliga, va quedar campió de la Copa, va perdre la... Ho va fer tot aquí, el Barça, no? Doncs ja se'n va haver-nos ensenyat 4 cosetes del que tenia a les seves mans.
Fernando, alguna cosa que vulguis comentar per tancar el tema Gessoña?
No, únicament que ha sigut un problema de mala gestió per part de tothom, però que la part de responsabilitat molt important que té Gessoña de no haver jugat molts minuts aquesta temporada, no la podem oblidar. No es tracta que Xavi Pasqual no hagi volgut aprofitar a un jugador amatent de Mario, i jo crec que durant aquesta temporada se'l pot criticar moltes coses a Xavi Pasqual, perquè ha sigut una temporada sense títols en un club tan exigent com el Barça, i possiblement la gestió que ha tingut del cas Gessoña ja ha sigut també no la millor, la més desitjable, però que la part important del jugador també existeix i tampoc l'hem d'oblidar, perquè jo crec que si hagués tingut un comportament de nivell d'actitud, de nivell d'esforç durant els partits que ha tingut i ha tingut oportunitats, hauria sigut molt diferent la situació.
Sí. Em queden 3 minuts. Us els regalo, els tres, us els regalo tots, per vosaltres dos. Com veieu el futur d'aquest Barça, després del que ha passat aquesta temporada, després d'acabar en blanc aquesta temporada? Ferran.
Bueno, jo crec que molt coherentment els màxims responsables de la secció de bàsquet s'han donat un temps de reflexió, em sembla correcte. Segon punt, em sembla correcte que el Joan Creus no renovi per una temporada, sinó que renovi per un mes per tal d'acabar de tancar els petits detalls que hagi de tancar durant aquest temps. Jo crec que és una època, és una situació en la qual requereix d'un canvi, perquè la gent que està al Barça actualment ha donat moltíssimes coses al club, ha donat tot, ha guanyat molt, arriba un moment en el qual la gent es crema de la seva situació, i jo crec que és un moment de canvi. No vol dir de canvi, no vol dir per haver, no haver guanyat cap títol aquesta temporada. Jo amb això no soc gent radical. Em refereixo a la situació de desil·lusió que hi ha a l'entorn del bàsquet. És una situació de desil·lusió. Per tant, des d'aquesta perspectiva, per mi és una època de canvi en la qual requereix canviar coses. La primera i principal, encara que els jugadors no tinguin nivell, pujar jugadors de les categories inferiors del primer equip, per crear el cercle famós aquest que funcionava perfectament, que els jugadors entrenaven amb el primer equip, els que millor feien jugaven algun minut amb el primer equip, doncs que es recuperi aquest cercle virtuós i que a poc vagin arribant jugadors, encara que siguin dolents els primers que arribin, encara que tinguin el nivell exigit.
Sí, sí.
S'ha de començar a crear aquest cercle virtuós, perquè si no la cosa acabarà fatal i acabarem pitjant, com cada món s'ha fet durant les darreres temporades, 6 jugadors cada temporada.
Em queden 40 segons, Fernando.
No, res, molt ràpid. Jo crec que únicament que tinc ganes de sentir també a la resta de precandidats a la presidència del Barça. Avui hem escoltat el Benedito i ha deixat molt clar. Jo crec que estic d'acord amb ell que el més important és el tema del pavelló, sobretot per fer més gran al club i perquè no sigui tan deficitari a la secció i a partir d'aquí fer créixer. Però sí que és evident que s'han de canviar moltes coses, sobretot a nivell de sensacions, i com bé deia ara el Ferran, que no podem cada any transformant completament la plantilla com han passat els últims anys sense trobar una columna vertebral amb jugadors també de la casa que puguin fer que la gent se torni a sentir identificada amb l'equip.
Molt bé. Senyor, és un plaer ben gran escoltar-vos aquí al Basquetalia. Una forta abraçada. Gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga, gràcies a tu, Òscar.
I encara de marxar, dir-vos que Jason Granger, ex-Unicaja, pretès pel Barça, fitxa per l'Efes dues temporades, i a l'Eurobàsquet femení, Sèrbia a la final, a l'altra semifinal del descans, guanya Espanya a 29 a 31. Ho deixem aquí, bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persona.